L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. El saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de la GEMUTE. Avui dimarts, dia 23 d'agost, destacarem... La producció de sal al Delta de l'Ebre podria arribar enguany a les 80.000 tones. La Terra Alta inicia la verema amb finques afectades per la sequera. L'empresa Mercadona inaugura avui un nou espai comercial a Tortosa que suposa la creació d'entrada de 40 nous llocs de treball. Un restaurant de la Ràpita es troba entre els 4 establiments de restauració més antics de Catalunya. Aquestes i d'altres notícies, ara al nostre informatiu. Prop d'una cinquantena de persones treballaran a partir del proper dilluns, dia 29 d'agost, en una nova campanya de collita de sal a les salines de la Trinitat al Delta de l'Ebre. Segons va explicar el gerent de l'empresa Investigació i Fomentos Mineros, Infosa, encarregada de la seva explotació, Joan Sucarrat, aquest any la collita començarà amb uns 15 dies de retard per les pluges de la passada primavera.
Bueno, sí, aquest any comencem el 29, comencem una mica més tard del normal, normalment els altres anys hem començat a mitjans d'agost, però degut a les pluges de la primavera hem retardat bastant el procés i hem volgut acabar d'aprofitar aquestes últimes setmanes d'estiu per acabar de cristal·litzar més alt. Esperem que la collita duri uns 18 dies, és a dir, que sobre mitjans de setembre esperem haver acabat i en total emplearem unes 45 persones en el procés de lo que és la collita.
Infosa s'encarrega de l'explotació de les salines de la Trinitat a la Reserva Natural de la Punta de la Banya des del 1946 i és una de les principals companyies espanyoles de producció de sal marina i l'única a Catalunya. La empresa produeix entre 75.000 i 80.000 tones de sal anuals, exportant un 40% del seu producte a països com França, Alemanya, Anglaterra, Irlanda, Holanda, els Estats Units o al nord d'Àfrica. Actualment hi treballen 39 treballadors fixes i 50 temporals en l'època de recol·lecció. A més dels usos alimentaris, una bona part de la sal es destina a usos industrials o per desfer el gel de les carreteres durant l'hivern. El gerent d'Infosa va tornar a insistir en la necessitat que té l'empresa de tenir un subministrament elèctric amb garanties i confia que aquest mes de setembre Endesa presenti a la delegació del govern a les Terres de l'Ebre i a la pròpia empresa el projecte definitiu del soterrament de la línia elèctrica de la barra del Trabucador.
Que ja ha encarregat el projecte pel soterrament d'aquesta línia, que trugui, es posi en contacte amb el senyor Xavier Pallarès per presentar ja el projecte definitiu i a partir d'aquí que ens truquin per començar, bueno, per seguir avançant en el tema.
Actualment, el subministrament a la Punta de la Banya es fa a través d'una línia elèctrica convencional que recorre tota la barra del Trabucador. És un dels punts més castigats pels temporals de llevant que molts cops arriben a trencar aquest istme, impossibilitant l'accés a les salines i malmetent els pals de llum dins el mar. Segons el principi d'acord al qual es va arribar per garantir el subministrament de les salines, Infosa assumirà el 50% del cost del soterrament, Endesa se'n farà càrrec d'un 30% i la Generalitat del 20% restant a càrrec del Departament de Medi Ambient i d'Economia a través de l'ICAEN. Així mateix, la Direcció General de Costes del Ministeri de Medi Ambient es farà càrrec del desmantellament de la línia elèctrica actual. El pressupost d'aquest soterrament és d'uns 700.000 euros.
Serveis informatius de Mute.
La verema 2011 a la comarca de la Terra Alta, una de les zones vitivinícoles de major producció de Catalunya, ha començat. Diversos viticultors de Batea, Bot i Pinell de Brai, entre d'altres, han iniciat la collita de varietats blanques primerenques, sobretot la Garnatxa Blanca. Aquesta setmana s'hi poden afegir diversos viticultors de Vilalba dels Arcs per collir macabeu destinat a l'elaboració de most. La verema no es generalitzarà fins als propers 10 dies amb la collita de varietats negres. Serà a partir de llavors que es podrà començar a avaluar l'impacte real de dèficit de precipitacions que ha patit la comarca en els últims mesos. El president de la denominació d'origen Terra Alta, Jaume Descàrrega, va recordar ahir al Diari de Tarragona que l'hivern ha estat molt sec i l'inici de la primavera, en canvi, va estar marcat per generoses precipitacions, però a partir de maig no es van produir pluges significatives i ara això es nota. Les vinyes joves amb poca superfície radicular pateixen els efectes de la sequera de la mateixa manera que les varietats forànies que estan plantades a la comarca, com ara el Tempranillo o el Chardonnay. En canvi, l'enòleg de Villalba dels Arcs, Joan Bada, afegeix que les vinyes velles tenen la capacitat d'autoregular-se millor i no noten tant la sequera. Així les coses, l'enòleg es mostra optimista, ja que les temperatures benignes de les últimes setmanes i mesos han permès una maduració equilibrada del raïm. Ara bé, el responsable d'Unió de Pagesos a la comarca, Miquel Boix, tem que l'absència d'aigua minvi la producció de raïm d'algunes varietats i també la seva qualitat. Per això, caldria que plogués per obtenir un bon grau i una bona producció. El temor de Boix està justificat ja que a la seva zona, Horta de Sant Joan, no està estès el sistema de reg de suport a les vinyes. En canvi, en altres municipis com Batea, Gandesa o Vilalba, aquesta eina permetrà garantir l'aigua suficient a la planta. Enguany, per tant, es poden notar unes diferències importants entre aquells que poden regar i els que no, afegia Descàrrega.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'empresa Mercadona inaugura avui dimarts 23 d'agost un nou espai comercial a Tortosa que suposa la creació, d'entrada, de 40 nous llocs de treball. La nova botiga, que s'ha construït al portal de la ciutat centre, ha suposat una inversió de 2 milions d'euros. Tere Giné, des de la Plana Ràdio, ens informa.
Així és, Tomàs. La nova botiga que s'ha construït al portal de Ciutat Centre ha suposat una inversió de 2 milions d'euros. Aquesta inversió privada arriba una vegada finalitzats els treballs d'urbanització de tota aquesta zona de creixement de la ciutat, els portals pels quals l'Ajuntament de Tortosa va apostar de bon començament amb l'objectiu d'atreure noves implantacions empresarials com la que es posa en marxa ara mateix amb el Mercadona, la que va fer anteriorment McDonald's o la que farà a la tardor la multinacional de l'esport de Catlón. L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, valorava molt positivament l'entrada en servei del nou centre perquè comporta la creació de nous llocs de treball i perquè consolida la capital comercial de la ciutat amb un nou pol d'atracció empresarial en un dels principals accessos a Tortosa. El nou espai comercial compta amb una superfície de venda de 1.600 metres quadrats i un aparcament amb 200 places en una parcel·la de 10.000 metres quadrats. Així mateix, tindrà les característiques d'un innovador format comercial que Mercadona anomena la botiga per ambients. Es tracta d'un nou concepte de supermercat, segons explicaven els responsables de l'empresa, que permet optimitzar al màxim l'acte de compra gràcies a una millor distribució de l'espai, al disseny exclusiu de les seccions i a la dotació de més espai perquè el client pugui accedir còmodament als productes. D'altra banda, aquest model de botigues també és més sostenible des d'un punt de vista mediambiental, ja que incorpora un seguit de mesures que redueixen fins un 20% el consum energètic de les instal·lacions. Entre les singularitats del nou equipament comercial, també hi ha una sala de formació per a la plantilla. Mercadona té actualment 157 botigues a Catalunya i un centre logístic a Sant Sadurní d'Anoia. Tortosa ja compta actualment amb un Mercadona al barri de Ferreries que l'empresa té previst mantenir i millorar. La plantilla de la companyia a Catalunya ascendeix a 8.755 persones, totes amb contracte indefinit.
Serveis informatius de Mute.
La llarga tradició gastronòmica de Sant Carles de la Ràpita ha tingut ressò aquesta setmana als mitjans de comunicació, i és que un dels restaurants d'aquesta localitat marinera es troba entre els quatre establiments de restauració més antics de Catalunya. Núria Subirats, des de Ràdio Ràpita, ens amplia aquesta notícia.
Fa unes setmanes va tancar un dels millors restaurants del món, el Bulli de Ferran Adrià. Al setembre ho farà un dels més reconeguts de Barcelona, el Drolma de Fermí Puig. Però hi ha restaurants a Catalunya que superen el pas del temps, les modes, els nous gustos dels clients i que fins i tot passen dels 100 anys. Un exemple és el restaurant Llançola de la Ràpita, que tot i que no és centenari, només li queda una dècada per arribar-hi, és el més antic de la província de Tarragona. I per això hi va ser un dels protagonistes de l'espai 100 anys anant a restaurar restaurants del programa El Món de RAC1. Juntament amb el Llençola, que data del 1921, van estar protagonistes d'aquest espai radiofònic els Set Portes de Barcelona, que és el més antic de Catalunya, data del 1836, Casa Martieta de Girona i l'Hostal Jaumet de Lleida. La gerent del restaurant Llençola, Imma Bòria, que representa la quarta generació al capdavant d'aquest negoci familiar, va explicar a RAC1 algunes anècdotes sobre la llarga història de l'establiment.
No fa molt, un client de casa va vindre i va dir: mira, m'ha fet gràcia que arreglant papers he trobat aquesta factura dels teus avis, i és de l'any 1932, i especifica, pues, bueno, que a un euro 60... Ai, un euro,
un
perdó.
Euro.
Una peseta al menú.
Una peseta al menú.
Exactament. I tot el que havien menjat. També teníem, en aquell moment, teníem un hostal, i també especifica, pues, el que és l'allotjament de la gent i tot això. I també des d'aquí l'Ajuntament, el que és l'arxiver, em va portar un anunci que havien fet a la revista Tortosina del 1934. Per cert, que és curiós perquè està tot en català. I especificar, pues, bueno, tot el que fèiem, que teníem 40 habitacions, totes amb aigua corrent, amb vistes al mar i a la muntanya. I llavors també especifica, bueno, però la nostra especialitat és llangostins, com no, d'aquí de la Ràpita.
Llangostins de la Ràpita.
Exactament.
Molt bé.
Pel que fa a l'evolució de la cuina, els quatre restauradors participants en l'espai radiofònic van destacar com a plats que resisteixen des de fa molts anys la paella o els calamars a la romana. I com a exemple dels que han caigut de la carta hi ha la sarsuela.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Fi de festa a Amposta i rècord de participació a tots els actes, malgrat la polèmica iniciada per Plataforma per Catalunya sobre el canvi d'ubicació del ball. Jordi Galo, des d'Amposta Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Doncs així és, Tomàs. La fi de festa a Amposta ha estat valorada positivament per la regidora de festes de l'Ajuntament d'Amposta, Marimar Panisello. Un dels canvis significatius d'aquestes festes ha sigut la nova ubicació del ball i l'entrada gratuïta d'aquesta, que ha estat molt ben acollida per als ciutadans de la ciutat.
Sí, el canvi d'ubicació de l'espai del ball és un dels canvis més significatius que hi ha hagut i bueno, és el que m'està més contents, perquè no ho teníem molt clar, la gent estava una mica reaixent a aquest canvi, però penso jo que ha donat resposta a el que la gent esperava i bueno, estem molt contents.
Malgrat això, la regidora de Cultura i Festes ha volgut desmentir rotundament les afirmacions inculcades per Plataforma per Catalunya, que deia que aquest canvi d'ubicació de ball va estar realitzat per deixar el pavelló de festes lliure per a que el col·lectiu musulmà pogués celebrar el Ramadan.
Bé, en primer lloc, ho he dit, ho he desmentit per activa i per passiva, això no és cert. Quan nosaltres vam decidir fer aquest canvi d'ubicació, ja va fa un any que l'estàvem meditant i que l'estàvem buscant. No és veritat, perquè molta gent se'n pot donar en compte. Van fer la berenada dels gegants allà baix, van sortir les carrosses des d'allà baix, van fer la festa als joves des d'allà baix. Vull dir, no és cert, ho hem dit per activa i per passiva. No té res a veure que els musulmans estiguin fent el Ramadan perquè la regidora de festes hagi pensat en decidir de canviar l'ubicació del ball, sinó que ho vaig fer per bé de la ciutat i per bé de tothom, perquè tothom pogués arribar i perquè tothom pogués gaudir d'aquest espai. I el que sí que diria és que Plataforma per Catalunya tindria que intentar de pensar de treballar per la ciutat i no ficar porqueria damunt al lloc que no n'hi ha. Perquè s'hauria de fer enveïnar una miqueteta. Si realment ha entrat l'Ajuntament en ganes de treballar i en ganes de portar un criteri cap avant, que ho faci, però de cara i no de cul i fent aquestes valoracions que no serveixen per a res. Al contrari, fan mal a la gent.
A part d'aquesta polèmica, l'equip de Cultura i Festes d'Amposta estan molt contents perquè aquest any tots els actes han tingut un rècord de participació.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'Hort de Cruells de Roquetes tornarà a acollir un any més una nova edició, la 18a, del Tradicionarius de les Terres de l'Ebre. Serà una edició diferent que reconverteix un festival de 3 dies en una festa d'un únic dia. El motiu d'aquesta reformulació ha estat la crisi econòmica, que ha obligat a l'Ajuntament de Roquetes a reduir en un 80% el pressupost del certamen. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Roquetes, Cisco Oller, explicava la reducció del pressupost del Tradicionarius.
Però ha passat que la crisi dels ajuntaments ens ha deixat sense pressupost per a poder tirar endavant tota una sèrie d'activitats, i llavors una de les coses que quedaven afectades és el Tradicionarius. Vam estar-ne parlant amb l'Artur ja al mes de juny sobre què podíem fer, ell va enviar una proposta, sobre la proposta que m'envia el pressupost li vaig dir que no podria ser, i justament ara fa dues setmanes m'han tornat a sentar per a veure com podíem fer alguna cosa perquè el brillava el Tradicionarios, i vam estar mirant a nivell d'Hisenda què podíem fer. Només hi havia un pressupost de 5.000 euros i per aquests 5.000 euros doncs, hem tirat avant i hem pogut fer, gràcies al compromís de molts dels grups que vindran, que vindran de manera desinteressada, doncs, podrem tirar endavant doncs, una petita edició de Tradicionarios, només d'un dia, del dissabte a la nit, del dia 27, però bé, el que procurarem que quedar el màxim bé possible davant de la proposta que hi ha d'enguany de Tradicionarios.
La voluntat tant del consistori com de Túbal, organitzadora del festival, i la col·laboració desinteressada dels artistes han fet possible que el Tradicionarios se celebri. Artur Gaya.
Gràcies a l'esforç que ha fet l'Ajuntament, gràcies a la col·laboració desinteressada dels artistes que hi participaran, han pogut fer esta festa on quedarà constància de que el Tradicionario segueix viu i que hi ha la voluntat de continuar-lo i de passar este accident com sigui. I penso que, a més, també entre tots hem tingut l'oportunitat de demostrar-nos uns a altres que contra la crisi pues la imaginació i l'estima per les coses també és una manera molt important de combatre-la i de tirar endavant.
L'Ajuntament de Roquetes s'ha vist obligat a reduir en un 80% l'import que destinava pel Tradicionarios i té la intenció de continuar celebrant any rere any. L'actual context econòmic va fer pensar al consistori a suspendre aquesta edició per manca de recursos, però la voluntat de l'empresa que gestiona el festival, Túbal Espectacles, de celebrar-lo, farà possible un nou certamen. Un dels responsables de Túbal i líder del club de folk tortosí, Quico El Celio, El Noi i el Munt de Ferreries, Artur Gaya, explicava qui seran els participants a la festa.
Hi haurà una festa a partir de les 10:30 de la nit. Estarà Jaume Arnella, el Jordi Fàbregas, del Pont d'Arcalís, el Quico El Celio, El Noi i el Munt de Ferreries, Riu en So, Los Grallers de Roquetes, el Joseret i la seva rondalla, el col·lectiu activista La Jota a la Plaça, per la recuperació de la Jota a Vallada, i finalment lo DJ Petit, que és especialitzat en música d'arrel, en música folk, que tancarà la festa.
Enguany, els concerts començaran a partir de 11:45 de la nit al tradicional espai de l'Hort de Cruells. Les activitats relacionades amb el Tradicionarios es completaran amb una trobada de puntaires i la Fira d'Artesans. Remolins estrena nova zona de lleure infantil. La nova instal·lació per a xiquets i xiquetes es troba al Parc de la Fira. Tere Giné, des de la Plana Ràdio, ens amplia aquesta informació.
Així és, Tomàs, la primera tinent alcalde de l'Ajuntament de Tortosa, Meritxell Roger, i el regidor del barri de Remolins, Domingo Tomàs, presentaven ahir al matí una nova zona de lleure infantil al Parc de la Fira. Aquesta instal·lació per al gaudí de xiquets i xiquetes consta de diferents elements que han estat situats dins d'un espai perimetral per una tanca que al mateix temps que permet delimitar la zona impedeix l'accés dels gossos al lloc on juguen els petits. Aquesta zona lúdica, expressava Roger, respon a una reivindicació de l'Associació de Veïns de Remolins i també a la voluntat de l'equip de govern, ja que creiem que el barri necessitava d'una nova àrea de jocs infantils a banda de la instal·lada a la plaça de la Immaculada, donat el creixement del barri. La primera tinent alcalde es mostrava molt satisfeta de la nova instal·lació, nova i adaptada, i recordava que aquesta zona s'enmarca en el programa de renovació de les àrees de lleure infantil de la ciutat de Tortosa. Estem convençuts que aquestes àrees són espais de trobada de veïns i de cohesió del barri, el que fa que considerem molt important potenciar-les. Dins d'aquesta voluntat hem millorat l'espai infantil de la plaça del Rastre, la de Sant Llatge, la plaça del Temple, Camp Redó i Sant Josep de la Muntanya. I s'han creat també nous espais als Reguers, a la plaça Mestre Montclús i a la plaça Pius XII, així com la que es posarà en marxa a primers de setembre a la nova plaça del Carrilet i les dues àrees que es troben en un espai tan important com el Parc Municipal Teodor González, afirmava Roger. La nova zona infantil de Remolins ha costat 12.500 euros i per la seva instal·lació ha comptat amb el suport de l'àrea de serveis de l'Ajuntament de Tortosa, la qual ha realitzat l'acondicionament del terreny i l'ha preparat per la disposició dels nous elements.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La informació esportiva
a l'informatiu de Mute. Els esports.
Albert Montañés ha guanyat dos llocs en la classificació de l'Associació de Tenistes Professionals, en la que aquesta setmana apareixia al lloc 43 del rànquing. El tenista de Sant Carles de la Ràpita va arribar a la posició número 51 el 25 de juliol, però aquest darrer mes ha pogut escalar alguns llocs. Aquesta setmana, Montañés està preparant al màxim la seva participació a l'Open dels Estats Units, que començarà a disputar-se la propera setmana. En aquest torneig, el rapitenc espera poder passar algunes eliminatòries. Un grup de policies i bombers de les Terres de l'Ebre formaran part de l'expedició catalana als Jocs Mundials de Policies i Bombers, que a la ciutat de Nova York es celebrarà entre el 26 d'agost i el 5 de setembre. Entre ells, el bomber canareu del Parc d'Amposta, Jordi Bor. Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens amplia aquesta informació.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des del dia 26 d'agost i fins al 5 de setembre, la ciutat de Nova York, coincidint amb el desè aniversari de l'atemptat a les Torres Bessones, acollirà una nova edició dels Jocs Mundials de Policies i Bombers. Uns jocs en els quals hi prendran part diversos policies i bombers de les nostres comarques, entre ells el canareu Jordi Bort, que té ja experiència en aquest tipus de certaments, ja que n'ha participat també en d'altres edicions anteriors. Concretament, Jordi Bort participarà en la prova de la pujada d'escales, en la de rem indoor, també en la prova dels 10 quilòmetres de cross i formarà part de l'equip de futbol sala. Un total de 4 proves, les quals Jordi Bort emprendrà després del bon record de la passada edició dels Jocs, celebrada a la ciutat canadenca de Vancouver, on ell mateix ens en recordava aconseguia un parell de medalles. Jordi Bort.
Bueno, este any faré també la prova del rem indoor, que l'any passat me va anar molt bé. Provaré de fer una prova nova que no l'he provat mai, però em feia molta il·lusió fer, que és la de la pujada d'escales. El que passa és que, bueno, ara t'especifico d'esta prova, faré els 10 quilòmetres de cross en muntanya, que bueno, és una prova que he anat fent tots els anys, i després pues, també me van dir si volia formar part de l'equip de futbol sala, pues bueno, com a, suposo que va córrer per la banda. Jo et dic, l'última edició a Vancouver farà 2 anys, pues, va anar molt bé. També és veritat que venia de fer una temporada molt completa, me sentia molt bé físicament, venia a fer també la cursa del llop i tot això, i bueno, i este any la cosa no va tan fina, a més de diverses lesions que he tingut, també n'arrossego una que no n'acabo de sortir, i gràcies a Déu també pues, he tingut molta faena, i tampoc he pogut bueno, preparar-ho tot allò tan com jo voldria, no? Però bueno, faré el que podré, jo dic, a vegades dic com Guardiola que no prometo res, no? Però prometo esforçar-me, intentar pues, donar el màxim de mi, i bueno, a veure com van els resultats.
Cal destacar que aquests Jocs Mundials de Policies i Bombers estan considerats com les Olimpiades d'aquests gremis professionals. Es duen a terme cada 2 anys en una ciutat diferent i ofereixen una 60 d'esports i al voltant de 80 disciplines esportives. En ells hi prenen part aproximadament uns 10.000 bombers i policies d'arreu del món, entre ells diversos professionals de les nostres comarques, del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, on tindrem la representació d'un total de 6 bombers i 2 policies. Entre els participants hi ha també, d'aquí del nostre territori, el senyenc Carlos Callarissa, pertanyent al Parc de Bombers d'Ulldecona, el canareu Jordi Bort del Parc d'Amposta, Lluís Borràs de Benifallet, adscrit al Parc de l'Hospitalet de l'Infant Vandellòs, també hi prendran part Fran Garcia, natural de Cambrils, i Eloi Rosic de Reus, tots dos també companys de Jordi Bort al Parc de Bombers d'Amposta.
Serveis informatius de Mute.
El primer equip de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar afronta una nova temporada amb la gent de casa. El grup, que serà entrenat per tercer any consecutiu per Juanjo Balfegó, té poques novetats. La més important, la tornada de Norbert Callau a la porteria i l'estrena de categoria nova per la reestructuració de la Federació Catalana de Futbol. Ens haurem d'acostumar a parlar de la tercera catalana. Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens informa.
El grup, que serà entrenat per tercer any consecutiu per Juanjo Balfegó, té poques novetats. La més important, la tornada de Norbert Callau a la porteria i l'estrena de categoria nova per la reestructuració de la Federació Catalana de Futbol. Ens haurem d'acostumar a parlar de la tercera catalana. Norbert Callau tornarà a jugar amb la Cala, cobrint així la baixa de Jordi, que ha marxat al primer equip de la Rapitenca. A excepció de Tono, que continuarà l'equip, la resta dels efectius de la primera plantilla tornaran a ser jugadors formats en els equips inferiors de l'Ametlla, un fet poc habitual fins i tot en categories regionals. Novament, aquest any Balfegó completarà l'equip amb els jugadors que han finalitzat el seu periple a la categoria juvenil. El fet de mantenir el mateix bloc per tercer any consecutiu fa que les expectatives de l'equip siguin màximes, tot i les exigències de la nova categoria, la tercera catalana, que formaran 13 primers classificats de la passada campanya a la segona territorial, a més d'equips com l'Ampolla, la Sénia, Sant Jaume, Ulldecona i l'Aldeana, de la zona baixa de la primera territorial. Escoltem Juanjo Balfegó, entrenador del primer equip, que ens parla d'aquest grup de jugadors que entrena per tercer any consecutiu.
El grup que hi ha és un grup que a mi me té el cor robat, perquè com a persones són grandíssimes persones, i la voluntat, quan ens vam reunir per explicar-los què seria aquesta temporada, la gent és conscient de que exigiré el màxim de cada un, i a tothom li va semblar molt bé, i els entrenaments s'està notant un canvi total en l'actitud dels entrenaments, i això es veu reflexat als dos parells d'amistosos que han jugat.
Demà dimecres els Caleros afrontaran el seu tercer partit de pretemporada. Ho faran a les 8:30 del vespre al camp de la Cala davant del juvenil de categoria preferent del Club de Futbol Amposta. Dissabte tenen un nou compromís davant del tancat. El primer partit oficial serà aquí a casa el pròxim dia 11 de setembre davant del Jesús Catalonia B.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les Emute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre, des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les Emute.
Me cago en l'orba, Kiko. Vaig al cafè i no me n'entero de res. Hi ha un munt de gent que parla diferent i no m'aclariso.
Però tu no, tu et quedes callat, no els hi parles?
Home, no, callat no estic, ja ho saps, que em toca parlar-los en castellà, i llavors que si les oliveres, que si les garrofes, que si vengo d'esllemenar.
I per això no vas al cafè? Pues, home, parles com tu saps parlar, poc a poc. Mira, tu quan arribes dius bona nit.
Bona nit i bona hora, diria jo.
Pues ja veuràs com d'aquí no res, la bona nit i bona hora te l'acabaran dient ells.
Carlos és de Tortosa i té 35 anys. Ara fa de voluntari per la llengua i parla en català un cop a la setmana amb una dona ucraïnesa.
El contacte entre tots dos mons diferents ens ha ajudat molt a tots dos. No és tan difícil que aprenguin, només cal que els donem una espenteta.
La Ludmila té 44 anys i va venir d'Ucraïna, ara en farà 4. Ara entén millor les persones que l'envolten al seu nou món.
Parlar amb Carlos me va ajudar i llançar-me a dir coses directament, a parlar sense vergonya.
Carlos parla català amb la Ludmila, que vol practicar-lo. Anima't i truca'ns al Centre de Normalització Lingüística de Terres de l'Ebre, al 977-510720, al 012 o a voluntariesperlallengua.cat. Voluntariat per la llengua. Per parlar més. Per parlar en català.
Serveis informatius de Mute.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Seré a tota Catalunya amb un ambient clarament assolellat i on els núvols només els trobem a punts de la Catalunya Nord o i sobretot a l'àrea de les Balears, en aquests moments tapant bona part de la meitat sud de l'illa de Mallorca i també de Menorca, mentre Sevilla i Formentera hi predomina ben bé el sol. Cap al País Valencià, temps serè. Aquesta situació tindrà continuïtat durant les properes hores. Les novetats les tindrem aquí a casa nostra, amb el creixement de nuvolades cap al Pirineu, que de forma puntual podria deixar caure algun petit ruixat. També com a novetat, esperem que aquesta tarda pugui aparèixer algun núvol baix a la zona de la Costa Brava, preferentment Costa Brava Nord. A la resta del país el temps continuarà totalment serè i marcat per les temperatures altes. Afluixa una miqueta la calor. Parlem d'unes temperatures que no arribaran als 37 graus com durant la jornada d'ahir, però que avui encara podran tocar la xifra dels 35 a punts de la Catalunya central o també terres de Lleida. Això implicarà que la temperatura encara sigui alta. A la costa no pujarà tant el termòmetre, però les temperatures seran, o l'ambient serà xafogós davant d'arribada lleugera dels vents marítims. Hi haurà una miqueta més d'humitat i això farà que la sensació de xafogor sigui una miqueta més intensa que aquests darrers dies. De cara a demà, pocs canvis. S'incrementa la probabilitat de ruixats cap al Pirineu, preferentment al de Lleida, al mateix temps que també les temperatures podran perdre algun grau més.
Serveis informatius de Mute.
I fins aquí el nostre informatiu. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.